un lloc habitable i agradable on puguem viure i sense donar tant de protagonisme al vehicle privat. Crec que aquest és l'objectiu i s'ha de caminar cap aquí. Ara, és complicat. I més a Barcelona, que és una ciutat que té, diguem, poc espai per poder fer aquest tipus d'experiments perquè està molt condensada. Jo sempre em queixo que els carrils de cotxe a Barcelona són més estrets que a Madrid,
Sí.
condueixo molt malament i per això em piten a tot arreu, perquè al final Barcelona té més concentració i és molt més complicat fer aquest tipus de pensaments.
Després, és una impressió, eh? Però sobretot quan es fan tot aquest tipus de polítiques, ara, per exemple, a la inauguració del túnel de Glòries, quan es faci l'obra del tramvia, cada cop que s'ha dificultat un accés a Barcelona, i en tenim uns quants que s'aniran dificultant els propers anys, la sensació que és una política exclusivament de l'Ajuntament de Barcelona, que qui més la rep és la gent que viu fora de Barcelona. Al final, els veïns de Barcelona, poc o molt, ens estem acostumant a anar amb bicicleta o amb autobús. Però els veïns de segons quines poblacions de les Rodalies, de Torrelles, del Llobregat, no és tan fàcil arribar al centre de Barcelona, per posar un exemple. I jo no sé si l'àrea metropolitana està fent la feina de govern metropolità i d'informació metropolitana per aconseguir reconduir tota aquesta situació, perquè al final tens la sensació d'una política molt ideològica de l'Ajuntament de Barcelona, t'agradarà més o menys, però és, i aquí hi ha una línia ideològica molt, molt concreta que si no acaba de tenir correspondència al seu voltant és on esclata el problema.
Jo crec que aquí hi ha fins i tot un problema lèxic, no? És a dir, jo crec que en l'objectiu d'una ciutat sense cotxes, jo crec que tothom està d'acord, és com allò de dir acabar amb la fam al món, vull dir que tothom està absolutament d'acord. Ara bé, el tema és com ho fas. I el tema lèxic ve de l'utilització de, no?, que tots fem servir de Rodalies, àrea metropolitana. No, escolti, vull dir, Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, Badalona, és ciutat. És la mateixa ciutat que Barcelona, digue-li com vulguis. És com si Madrid només fos la que hi ha dintre la M30. Vull dir, que faríem amb els Carabanchelles, Villaverdes, etc. I, evidentment, el que no pot ser és que en una ciutat de 3,2 milions de persones, el municipi de 1,6 prengui una sèrie de mesures exclusives per ells que afectin a la meitat de la població d'aquesta ciutat i, evidentment, a la gent de la regió metropolitana que arribarien fins als 5 milions i mig. Llavors, com es fa aquesta restricció del cotxe, estic totalment d'acord amb l'Iva. Vull dir, els barcelonins no ho patim, això. Nosaltres ja anem a peu, amb bus, metro, tramvia i fins i tot patinet. El problema és la gent que no té altra opció, altre recurs que agafar el cotxe perquè no té una alternativa de transport públic fiable, adequat i que vagi bé en temps.
Sí, amb això tens raó. Una cosa que aquí a Madrid, a diferència de Catalunya, el sistema de trens és molt... Primer que passa per tot el centre i arriba a l'aeroport, això és molt important, però a més és molt eficaç i molt, molt fiable. O sigui, aquí no hi ha hagut aquests problemes que hi ha hagut constantment a Catalunya, en què tu agafes el tren i és una mica que tires una moneda a l'aire a veure si podràs arribar a la feina a l'hora o no. Aquí sempre ha funcionat bé perquè jo crec que l'Estat sempre ha fet una inversió molt més important en el seu cercle més pròxim, que és Madrid, i la seva rodalia, que no pas a Catalunya.
Escolta'm, mira, passen 3 minuts del punt de les 10 abans d'acabar. Ens queden encara 20 i pico minuts llargs, però del cap de setmana hi ha hagut dos noms que tenia ganes que em poguessin fer un comentari. Un, evidentment, era el de Feijóo, i ara ja entrem, que a més tu has pogut seguir el Congrés des de Sevilla, Roger, i l'altre és el de Jordi Sánchez, diguem-ne, que jo diria que amb nocturnitat i alevosia va comunicar a través de les xarxes com qui no vol la cosa, diguem-ne, que no optarà a la reelecció com a secretari general de Junts per Catalunya, que no és una qüestió menor, diguem-ne, que és una notícia transcendent i que jo crec que allibera moltes coses internes al partit. En queden moltes per decidir, però obre o defineix una línia molt clara de cap a on ha d'anar aquesta formació. M'agradaria que tinguessin temps de parlar-ne. Bé, comencem, si us sembla, per Feijóo i després anem amb Jordi Sánchez. A Feijóo crec que avui, Roger, si no m'equivoco, deu tenir la primera direcció, sí. La primera reunió amb la direcció del partit, no?, que deu ser ara a les 10. Em sembla que s'acostumen a reunir la direcció del PP els dilluns a les 10, i per tant ja Feijóo, que assegurà la seva butaca, la seva cadira com a líder del PP.
Sí, es posa en marxa. En aquest congrés hi ha hagut com un cert alleugeriment per part del partit, perquè realment, després de totes les turbulències que hi va haver en Pablo Casado, doncs sembla, és veritat que el PP sempre ho fa molt bé, això de significar la unitat a l'entorn del nou líder amb un discurs que jo crec que Pedro Sánchez tindrà més problemes amb Feijó que no pas amb Casado, perquè és un discurs molt més intel·ligent, amb una manera de fer molt més pausada, menys durant els exabruptes, i també Feijó ha sabut d'alguna manera apartar intel·ligentment també a Ayuso la seva nova direcció. Només té un nom del PP madrileny i no és precisament una persona molt vinculada a Ayuso. I a mi em fa la sensació de que s'obre una nova etapa. Realment la gent del PP diuen que és una renovació important. Jo no sé, a mi em sembla més un temps en què hi haurà calma, però realment els problemes de fons no s'acaben d'arreglar. O sigui, a Feijó torna a tenir els mateixos dos problemes que tenia Casado, que són, d'una banda, com recuperes el vot de Vox, o si el vol recuperar o no. Aquest és un debat que haurà de fer el PP. I després, doncs el tema d'Ayuso. Ayuso li va dir el primer dia ja, tu estàs aquí per guanyar eleccions, cosa que, si fas una lectura així més extensiva, vol dir, si perds les eleccions, doncs ja hi soc jo, no? Crec que ha aconseguit ajornar aquests problemes, que hi són igualment. Ara, el partit és veritat que, a diferència del PSOE, que quan es trenca per la meitat, doncs en aquesta ocasió s'ha trencat només, ha deixat fora Casado i ja està, i no ha passat més cosa. I després aquest nou sistema de funcionament de Feijó, en què dona més poder a les autonomies, al seu poder regional, i això és també és important perquè d'una manera li evita problemes en els pròxims mesos i en els pròxims anys, i alhora també el deslliure una mica de les decisions que s'hagin d'adoptar a cada territori, no? Dic pels pactes amb Vox. I aquí veurem la primera gran prova de foc serà les eleccions andaluses, que si jo crec on es veurà si la nova màquina acaba de funcionar a girar rodó o no, i quin és el tipus de relació que volen establir amb el partit de Abascal.
Sí, va, i Xavi.
Jo crec que, efectivament, un dels problemes que tindrà Feijó a mig termini és Díaz Ayuso. El que passa és que Díaz Ayuso formalment tampoc no tenia representació ni representació forta a l'executiva sortint, i déu-n'hi-do la feina que ha fet, per carregar-se Casado. El que passa és que jo crec que al final Ayuso li clava l'últim punyal, però Casado i sobretot Teodoro García Egea van fer una gestió del partit molt d'estralera també. Ara sí. quan han estat de sortida, tothom reconeixia, per exemple, que una de les seves obsessions va ser carregar-se tots els sorallos, que de fet era tota la gent de l'entorn dels 50 anys que tenia experiència de gestió i de govern perquè havien crescut professionalment a l'ombra dels governs Rajoy. Clar, t'estàs carregant tota la part d'experiència de gestió del teu partit després de gairebé una dècada de gestió de poder.
Passa que Casado estava en un moment en què era més important, des del punt de vista de la imatge, diguem-ne, era molt més important fer net que plantejar-te què aprofitaves, perquè qualsevol cosa que aprofitessis, Casado estava en un moment...
Clar, però això... Per
tots els temes de corrupció del PP que no s'ho podia permetre. Vull dir, sí, però... perquè és molt fàcil, no dic per tu, però vull dir que ara hi ha com aquesta corrent, fins i tot interna al partit, a retreure-li el que va fer, però clar, que Casado va fer el que va fer, perquè Casado arriba on arriba, diguem-ne, perquè el seu partit és defenestrat per la corrupció.
Sí.
Clar, doncs tot el que feia olor, el que hi havia...
Però amb l'excusa de la pudor a corrupció, Teodoro García Egea va fer unes neteges que, diguem, que hi havia gent que no calia, tampoc. Tot això va jugar a favor de Feijó amb aquest discurs, efectivament, més autonòmic, més de deixar fer els barons i de que cadascú en el seu territori gestioni i faci la feina. Perquè també venim del desastre de les eleccions catalanes i de les expectatives no complides a Castella i Lleó.
Bé, que Egea va fer coses... Vull dir, van fer molt pitjor tot el tema de Múrcia amb Ciutadans que a vegades que la pròpia cosa interna, diguem-ne.
Exacte. Però al final el que no ha fet aquest congrés és debatre sobre estratègia, és a dir, què fem amb Vox. I a més, no ho ha fet després de 3 setmanes, clar... Quan finalment assassinen políticament a Casado i torna a Feijó en l'ordre de multitudes, hi havia unes expectatives de creixement respecte a Vox que jo crec que ara, en aquestes 3 setmanes, s'han vist molt reduïdes, no per culpa del PP, sinó perquè tot el context d'inflació, de preus, de crisi social, de vagues de camioners, això alimenta Vox creixent tant per la banda del PP com per la banda de PSOE. I probablement és més urgent ara que fa 3 setmanes dir que nassos fem amb Vox. I això no ho han fet.
El PP està intentant una cosa que ja ho va fer fa 30 anys, que és entre Fraga i Aznar fer veure que no hi havia hagut res enmig, no? Que va ser tot allò de l'Hernández Mancha i tot això. I ara han tornat, o intenten fer veure que estem a 2018, que el successor de Rajoy és Feixó i no Pablo Casado. Però clar, l'Espanya del 2018 no és el 2022. El 2018... evidentment hi havia una tendència de creixement de Vox, però encara el moto polític del PP i del PSOE era intentar guanyar el vot de centre. I en aquest és el discurs que ara ha començat Feijó. Clar, el 2022 el discurs és un altre. És el de recuperar aquell vot que se t'ha anat cap a Vox o que temps que se'n vagi cap a Vox. I en aquest problema hi ha una persona que ha demostrat la seva eficiència, que és Díaz Ayuso. Per tant, en funció de les enquestes i de la pressió de Díaz Ayuso, jo crec que podrem veure una modulació del discurs de Feijó properament. No trigarem molt a veure-ho.
Sí. S'ha de definir.
S'ha de definir, evidentment. I després, vull dir, així com els primers anys de Rajoy hi havia tota aquella guerra amb l'Esperanza Aguirre, doncs, evidentment, continuarà la tradició i continuarà la guerra amb Díaz Ayuso, que només té dues opcions, o que guanyi Ayuso o que políticament mori Ayuso. No té una altra... No hi ha una tercera
via. Veurem també com s'adapta Feijó al nou càrrec i al nou poder, diguem-ne, no? Jo crec que d'alguna manera segurament en aquest congrés ha començat a agafar també, Roger, una mica de la magnitud, diguem-ne, real en pròpia pell, no?, del que implica estar al capdavant del PP. És a dir, jo crec que aquesta setmana Feijó no serà la primera vegada que es troba amb el rei, ni serà la primera vegada que es trobi amb Pedro Sánchez, però serà la primera vegada que s'hi trobi com a persona, diguem-ne, que està al capdavant d'un dels dos grans partits d'Espanya i per optar a ser president del govern espanyol algun dia.
Sí. Hi ha un element molt important, que és que Feijó a Galícia estava molt mimat per la premsa perquè, diguem-ne, la tenia captiva absolutament. I això a Madrid és diferent, perquè a Madrid la dreta mediàtica, diguem, té vida pròpia, no se la pot domesticar tan fàcilment com havia fet a Galícia. I aquest serà jo crec que aquest serà un element important, perquè en el moment en què hi hagi algun tipus de tensió, o que la premsa a Madrid, o que la dreta més ferotge, que és una mica la que mana els cercles del PP de Madrid, vegi que, doncs, sembli que hi ha taviesa, doncs pot ser que comenci a tenir els seus primers problemes. Ara, ell fa un discurs, jo crec, molt intel·ligent en el sentit de dir, fins aquí hem arribat perquè quan nosaltres estem alimentant la inestabilitat, quan fem discursos tan durs, quan en realitat estem explicant tot el dia que Espanya és un desastre, al final el que estem fent és alimentar a Vox. I per tant aquí hem de fer un gir, anar a ser un partit d'estat, presentar-nos com una opció seriosa, i per això Feijó ahir apel·la als pactes d'estat, que ja veurem si és capaç després d'arribar a aquest tipus de solucions. Parla de pactes d'estat, segurament es renovarà el Consell General de Poder Judicial i veurem si ell és capaç de presentar el PP una altra vegada com un partit, doncs, més d'estat, adult, amb un altre tipus de discurs que, d'alguna manera, acabi captivant part del vot que ha anat perdent en els últims anys. Això crec que és un dels seus objectius, tornar a fer un partit central que pugui això esgarrapar vots també del PSOE, no? Uns vots que va perdre fa molt de temps.
Doncs, digues.
No, només per rebre això, Ayuso ha demostrat com guanyar Vox quan Vox ja hi és, Feijó ha demostrat com aconseguir que Vox no hi sigui. Amb dos discursos diferents, però són els dos líders que efectivament han aconseguit imposar-se al discurs de Vox, que és molt efectiu i cada cop ho és més, en funció de que cada cop hi ha més problemes econòmics per capes més grans de la societat. I jo crec que és clau en tot aquest context que dèieu, que és veritat que ara Feijó s'ha d'adaptar al context nacional, a controlar tota una sèrie d'espais mediàtics i de poder polític que no ha controlat fins ara, però no oblidem que Feijó, en l'anterior batalla pel poder del PP, que tothom mirava cap a Galícia, va dir, jo aquí no m'hi fico. És a dir, no ha vingut fins que no ha sapigut que tenia tot el partit al darrere, perquè no tenen més remei que estar darrere seu. Per tant, vull dir, amb el Siri a la mà, no crec que hi arribi a Madrid.
Bueno, si més no, s'ha fet una direcció, diguem-ne, ben allunyada de Madrid, i només hi ha, bàsicament, diguem-ne, agafat Andalusia, que tindrà eleccions d'aquí poquet, i a Galícia, és a dir, els seus, no?, i ha dit, escolta'm, fem-ho nosaltres, això, i fem-ho bé,
i després ja ho trobarem.
I la resta ja...
És molt Rajoy. I té unes coses de Rajoy, aquest home, sí.
Sí.
Allò de dir, aquella pausa i aquell no ens precipitem.
Va, mira, fa una mica més d'una hora començàvem aquesta tertúlia parlant de turisme. Doncs mira, han sortit dades de l'INE de turisme. Catalunya va rebre 619.000 turistes estrangers el passat mes de febrer. És una dada que té una de freda i una de calenta. Comparada amb l'any passat, la dada és molt bona, ens disparem. Comparada amb el 2019, abans de la pandèmia, malament, un 40% menys. Ho dic per posar una miqueta en equilibri l'optimisme amb què començàvem aquesta entrevista amb el director de l'Agència Catalana de Turisme. Doncs, bueno, aquí tenim, ha baixat, evidentment, una miqueta la despesa, també, més a més, però, entre altres coses, perquè la situació econòmica és la que és. Això són, evidentment, les dades serien globals de tot Espanya. Catalunya és la segona comunitat de destí, amb aquest pràcticament 20% de totes les arribades, de tots els turistes que van arribar a casa nostra.
La primera, quina és?
La primera, espera, que l'estic llegint aquí en directe, En primer lloc, Canàries.
Canàries
amb el 30%, amb el 30%, bàsicament amb turistes britànics i alemanys, que jutja per les dades d'inflació que tenim per Europa, són els que ens acabaran salvant. I ahí lo dejo, diguem-ne. Però vaja, ja veurem, quan arribi el mes de setembre, veurem d'on ha vingut la gent, però amb els Països Baixos, amb el 12% d'inflació, no tinc jo gaire clar, diguem-ne, que els holandesos es moguin
com ho havien fet. I amb el preu de la gasolina i els bitllets d'avions.
Correcte, per això t'ho deia, són gent que viatgen molt, viatgen amb cotxe, venen, no?, moltes vegades de càmping, caravanes, i vull dir que no ho sé, els britànics venen amb turoperadors, amb avions, és una altra història, diguem-ne.
Turisme de qualitat.
Veurem cap a on va tot plegat. Escolta'm, va, abans d'acabar, un comentari que sigui de cadascun, de l'altre, jo crec que l'altre nom del cap de setmana, que és el nom de Jordi Sánchez, que no optarà a la reelecció com a secretari general de Junts per Catalunya. Jo crec que és una notícia bastant transcendent i que, en canvi, ha passat el cap de setmana. No sé si entre el fred, la neu i que caien quatre volves al Tibidabo i ens hem despistat una miqueta tot plegat. Bé, evidentment, Andalusia i per tot el que implica Andalusia, vull dir, pel Congrés del PP i tal, Però no és una qüestió gens menor que una persona com Jordi Sánchez decideixi fer un pas al costat, fins i tot pel simbolisme, diguem-ne, perquè cada vegada queden menys referents actius en la política del 2017.
Sí, absolutament.
Aquí a Catalunya, vull dir que més enllà del paper rellevant a més que té, ja ha tingut en conduir Junts tota aquesta època i segurament, com tot bon líder que plega, ho continuarà remenant tot fins al moment que plegui perquè quedi tot ben arreglat, diguem-ne, Però...
Sí, però quan
és una figura que explica moltes coses de la política que encara avui s'està fent a Catalunya, Jordi Sánchez.
Però quan ja has anunciat que no hi tornaràs, el teu poder per decidir com queda la cosa minva moltíssim.
Per decidir, diguem-ne, perquè és una persona que ha decidit i que decidirà moltes coses d'aquí a marxar, n'estic segur.
Però jo quan dilluns passat va anunciar l'executiva que sí que hi hauria congrés ordinari al juliol, i jo crec que tots vam tenir ja la sensació de derrota del Jordi Sánchez, perquè era qui més s'havia resistit a aquest congrés perquè era conscient de la seva debilitat orgànica. Perquè diguéssim que les veus crítiques cada cop eren menys soterrades i arribaven a molts que habitualment no ens arriben les crítiques sota gotxe. Ja t'arriben quan la cosa ha agafat un gruix considerable. Jordi Sánchez marxarà amb probablement, si es concreta tot, tenint en el seu haver l'haver aconseguit desmuntar el PDeCAT, perquè sembla que alcaldes que continuïn fidels al PDeCAT de cara a les properes eleccions en quedaran pocs, però això no ha estat prou per compensar, primer, les tensions internes a dins de Junts, perquè hi ha moltes famílies molt confrontades, molts grupets, i no hi ha un poder establert, i sobretot la negociació amb Esquerra, que va ser més que defectuosa, i on es va posar ell en primera persona i no va deixar que entrés ningú més. Però de tota manera és que jo crec que el problema de Junts no és Jordi Sánchez, és Puigdemont. Tenen un senyor Waterloo que ho mana tot, que cada vegada que algú torna de Waterloo diu no, m'ha dit el jefe què, però el jefe mai no confirma res, i amb aquesta gestió del poder és molt complicat aconseguir tenir el poder eficaç sobre una organització.
Bueno, deies que explica moltes coses. Per exemple, explica tot el que va passar aquella reunió que va donar lloc a Junts pel Sí, per exemple, el juliol de 2015, aquella aliança temporal entre Esquerra i llavors Convergència. I estic d'acord, jo crec que ha passat bastant desapercebut, entre altres coses perquè crec que la gent no percep que era l'home que tenia el poder, no? Vull dir, quan tu parles de Junts, et ve el cap Puigdemont, et ve cap Laura Borràs i llavors Sánchez, amb aquest perfil més entre Bismarck, Realpolitik i Maquiavel, queda com més solapat, no? Però és significatiu i també és el fracàs d'una idea, és a dir, d'un moviment esdevingut partit que es basa en qüestions clarament sensitives i a flor de pell epidèrmiques, amb ideologia, amb motivacions, amb idealisme polític, posar una persona que es regeix pel sentit més pràctic, per dir-ho així, i en el sentit clàssic dels partits de poder, dels partits polítics, Vull dir, un partit és una màquina d'acumular poder. Llavors, amb Sánchez hi ha hagut coses que les pròpies bases de Junts, que són profundament idealistes, i no ho titllo, només t'escric, perquè l'idealisme pot ser bo o pot ser dolent, no dic ni que sigui una cosa ni l'altra, però hi ha coses que les bases de Junts tampoc no han acabat d'entendre, com és el pacte de la Diputació, com el pacte del català fa uns dies, etc. Vull dir, perquè obeeixen més a una lògica de realpolitik, per dir-ho així, en un partit que es mou profundament per un idealisme independentista.
Ara, per nou que sigui Junts com a partit, ha tingut la capacitat devoradora i de triturar que tenen tots els partits, diguem-ne, de sobreposar-se a qualsevol personalisme, Vull dir, quan un partit s'hi posa... té una capacitat destructiva que ja pot ser forta el carisma de qui el mana, de qui el governa, que quan el partit s'hi posa. Roger.
No, jo crec que el problema de Junts és que és una amalgama de gent que ve de llocs molt diversos, amb uns plantejaments molt diversos, i que la cola que ho unia tot, diguem, que és el procés o el poder, doncs no hi és, no? S'està desfent. I aquest és un dels problemes. Ara, Junts té una possibilitat, ara, d'anar a les eleccions encara amb una estructura, doncs, no sé si Laura Borràs accedirà a la formació amb una part més pragmàtica al darrere, de segon, i després, amb el temps, de tenir un bon candidat. Jo crec que hi ha gent a la cantera, per exemple, el conseller Giró, que a l'hora d'anar a les eleccions doncs, podria ser un bon candidat per recuperar aquest espai de la... És impossible recuperar tot l'espai de l'antiga Convergència, però sí una bona part d'aquest espai amb un discurs que, doncs, que d'alguna manera sigui alhora reivindicatiu, però també alhora tocant de peus a terra i fent gala de capacitat de gestió, no? Que és una mica el que els hi ha faltat a Junts i al govern en general.
Passa que, ja tindrem temps de parlar-ho, Roger, passa que si ara mateix el partit, diguem-ne, ha de decidir entre Giró, Borràs o Turull, ostres, són tres models...
molt diferents.
Molt diferents, no? Vull dir que també demostra bastant quina és la realitat interna de Junts. Vull dir que no ho veig com un problema, però, ostres...
I a Junts passa el mateix que passa al PP, que és qui guanya eleccions, que és Borràs, no té absolutament cap poder orgànic. Clar, arriba un moment que Borràs o Ayuso poden dir, escolteu, si vaig a posar la cara, decideixo jo, i si no, que la posi un altre.
No, i a més, segons com, es pot anar cap a una bicefàlia forçosa, perquè si s'escull Turull com a secretari general, òbviament no pot ser candidat.
A veure, veurem què acaba passant. A més, també evidentment, Laura Borràs té a l'esquena el que té a l'esquena en forma de causa judicial, i, per tant, tot plegat... vaticino embolica que fa fort. Roger, que vagi molt bé.
Molt bé, bon dia.
Bon dia, disfrutar. Iva, bona setmana també.
Moltes gràcies,
Xavi.
Bona setmana.
Una abraçada. Vinga, 10:24, publicitat i seguim en directe al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacle, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A Quan el canvi d'estació mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat, amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita'l a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Serraga, bon dia.
Què tal, Pol? Bon
bé,
dia.
Home, aquí estem, d'hivern, una altra vegada.
Tu.
No, hem fet una reculada en el temps, que no està mal.
No, no, Déu, jo no sé si recomanar-te que pugis a la redacció, perquè allò és mordo.
Fa fred com al carrer, no?
Bueno, més.
No
fa més fred.
Fa més fred.
Fa més fred, t'asseguro.
Pol Gavallejo, bon dia.
Bon dia.
Bueno, doncs res, sortirem. Mira, jo... Us he de reconèixer que aquest estudi era una bonica nevera, avui, sí. Al matí, a primera hora, era una bonica nevera.
Jo ara s'està bé, no? Com una senyora, goita, amb el bolso creuat la jaqueta, tot, i la jaqueta.
Estàs a punt per marxar. Home, a veure, que avui el programa és més curt, però això una hora de programa l'heu de fer, eh? Vull dir, que pots treure't el bolso, que no passa res. Una horeta mínim aquí la farem.
Vols música?
I tant.
Mira, ens situem a l'any 1964. Els Beatles estan al capdamunt del llistat de la Billboard. Mira, no amb una, ni dues, ni tres, ni quatre, sinó amb cinc cançons.
Wow.
Alhora. La primera de les quals era aquest Can't Buy My Love. Can't buy me love.
Dels èxits dels Beatles se n'han fet infinitat de versions i n'hi ha algunes d'il·lustres, com per exemple la que jo porto, la d'Ella Fitzgerald, que versiona aquest Can't Buy My Love. Can't buy me love,
can't buy me love. Penses justeta, eh? La Serraga la setmana.
Sí, no,
és que l'Olga continua venint forta,
Clar, està molt bé, no?, Olga, reconèixer els grans cantants, però també s'ha de donar oportunitat, Pol, als més joves.
Sí,
estem parlant d'una noia, es diu Abby Celso, i fa aquesta versió més funky. Què? Com tenim el dia?
Anava a fer una broma que no toca. Bé, bé, el tenim bé, però... Olga Vallejo vol un 5-0 aquesta setmana i de moment...
I comencem per l'1.
De moment ja té el primer. 1-0 per Olga Vallejo. Ens quedem amb... Està bé, eh? Abby es diu Abby Celso.
Abby Celso.
No Abby Road, sí. Abby Celso. Vale.
Ah, estaria bé, també.
Estaria bé, estaria bé. Ella Fitzgerald, per acabar el programa. Va, que vagi bé aquesta hora de programa que teniu per endavant. Fins demà a les 8. Just can't buy. I don't care too much for money, for money can buy me love. Don't want money. Who wants money? I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love.
Matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, va, 2:15, que bé, avui comencem puntuals. Jo encara no m'he tret ni l'abric ni el bolso, estic esperant el metro, com diu l'Olga. Bon dia de nou, salutacions de qui us parla, Mercè Raga. Avui és dilluns, un dilluns 4, atenció, d'abril del 2022.
Ai, sí.
Salutació especial avui a la vitamina C. Avui és el seu dia internacional i també el bidonet, que ja està ocupat per un membre de Ràdio Estel. Programa 139 ja, la producció, en David García, en Francesc Marginet, en Ferran Capdevila, al món virtual a les xarxes socials hi tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosés. Vinga, va, que avui tindrem una edició especial del magazín del matí a Ràdio Estel. Acabarem a 11:45, d'aquí una hora, per donar pas a la missa exequial del bisbe de Girona, Francesc Pardo, que, recordem-ho, va morir la matinada divendres passat. La missa tindrà lloc a la catedral de Girona i la podreu seguir per Ràdio Estel en directe, com dèiem, a partir de 11:45 del matí. Però avui ens donarà temps a parlar una estona amb la nostra periodista de moda i estils de vida. Serà a les 11, Maria Almenar, que la seva secció al Dente. Avui la Maria ens farà una petita prèvia del que es podrà veure i viure durant la setmana de la moda a Barcelona, perquè demà es dona el dret de sortir a una nova edició de la 080 Barcelona Fashion Week. I amb ella arribarem a 11:45 del matí per donar pas, com dèiem, a la missa exequial del bisbe Pardo dins de la catedral de Girona. Ui, que bé! Com esteu, nois? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Olga. Bon dia, Marta.
Bon dia. Hansen.
Bon dia, David Serra.
Què tal?
Com ha anat el cap de setmana, David?
Intens.
Sí?
Però sí, constipador, també.
Bé, però t'estàs recuperant, no? O
bueno,
què estàs?
No, no sé, eh? Fondo una veu de gangós.
Però havies de descansar, has descansat o no, que era una mica l'objectiu
sí,
de
sí, cap sí,
setmana?
Sí, a les nits sí, ja a les nits sí, descansat.
Bé, doncs això és important.
Va, i tant.
Teníeu un cap de setmana intens, almenys
molt,
has pogut,
molt
no?
Intens, massa.
I tu, Olga, com estàs?
Molt bé.
Com ha anat el cap de setmana?
Meravellós.
És que clar, Olga,
meravellós, clar, que clar, sempre quedes com... Els altres quedem com amb...
No, home,
sí,
no.
Exacte, ensupits.
No,
sí,
jo aquest
no ens hem de comparar l'Olga.
No, 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 no.
Que aquest ha estat especialment bo, per això dic meravellós, no? Si no, diria bé...
Clar.
Hi ha un nivell més amunt.
Que burros.
Ah, perdona, estem parlant la Marta i...
Va, alguna notícia, però aquesta matinada passada que t'hagi tret la sort?
Sí, sí que n'hi ha.
Va, anem-hi.
Sí, la guerra, 40 dies. I les imatges. Que, clar, a nosaltres ens arriben les imatges, gent estesa al terra, estan morts. Els titulars ho diuen tot. Crims al descobert, les imatges de l'horror que deixa la regió de Kiev en el replegament rus, Butxa, que és una ciutat, mostra al món la barbària de la guerra de Putin, Ucraïna acusa Rússia de genocidi per les matances de civils, o Occident acusa Rússia de crims de guerra a la retirada de Kiev. Ahir, Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, va seguir amb aquesta ronda d'aparèixer, no?, en fòrums, doncs va intervenir a la gala dels Grammy, els de la música, es va emetre un missatge que havia gravat prèviament, demanant als artistes que no guardin silenci davant l'invasió russa. Les esses, quan tinc invasió russa...
Clar, és complicat.
Invasió russa, perquè no hi ha res més oposat a la guerra que la música.
Relacionat amb la guerra, per cert, quins articles ens recomanes aquest dilluns?
Doncs mira, un parell. El primer és l'entrevista que fan al País a Jaroslav Kaczynski, viceprimer ministre polonès. És una de les persones que va viatjar aquí amb els caps de govern de Polònia, Eslovènia i la República Txeca. Recordeu que parlàvem de Polònia, Eslovènia i la República Txeca, però hi havia quatre persones allà mirant un mapa.
Sí.
Quan van anar a Kiev la primera, sí. Doncs ell era una d'aquestes persones. Sí. Explica que ho van fer per mostrar la seva solidaritat i que van proposar una missió de pau a Ucraïna que es va rebutjar. Considera que l'OTAN hauria de fer més com subministrar les armes que ja fa temps que Zelensky està demanant. El senyor Kaczynski està descontent amb l'actitud del govern alemany. Recorda que és important saber que els ingressos de Rússia pel petroli són entre 4 i 5 vegades més grans que els del gas.
que el subministrament de petroli es pot substituir, però en canvi el del gas natural és més difícil. Entén que hauríem de subvencionar constantment a una... que no hauríem de subvencionar constantment a una gran potència com Rússia amb pagaments multimilionaris per la compra d'energia, perquè diu que és moralment inadmissible. I l'altre article que m'ha agradat, m'ha semblat curiós, és del corresponsal de La Vanguardia Noruega. Mm. Es titula La capital de l'espionatge a l'Àrtic, perquè diu que tant l'FSB, que és el principal servei de seguretat de Rússia, com la intel·ligència noruega, recluten agents a Kirkenes, que és un poble noruec de menys de 4.000 habitants a un fiord del mar de Barents, a 15 quilòmetres de la península de Kola i la frontera russa, amb unes temperatures que arriben fins als 40 sota zero. Ja si aguantes això ja pot ser una mica espia. Diu que els espies sorgeixen del fred, per això. Ui. Des del 2012, els residents poden travessar la frontera sense necessitat de visat i passa el mateix amb els russos de la regió en direcció contrària. Resulta que Noruega comparteix amb Rússia una frontera de 180 quilòmetres a l'Àrtic i és els ulls i les orelles de l'OTAN.
Alerta. Què t'ha sorprès avui?
Doncs mira, m'ha sorprès i no m'ha agradat gens saber que d'aquí 5 anys faltaran 9.000 metges. El titular és fruit de l'informe que va rebre fa unes setmanes el Ministeri de Sanitat sobre les necessitats de metges especialistes a curt termini, que això és el 2028, i a llarg termini, que seria l'any 2035. Aquesta manca de professionals es notarà sobretot a l'atenció primària i a urgències. Les causes són el gran nombre de facultatius de més de 60 anys que els tocarà jubilar-se i el retard de la incorporació dels MIR, que fins al 2017 va tenir restringides les places. Entre les possibles solucions hi ha donar incentius, fitxar estrangers i flexibilitzar l'edat de jubilació. Si us interessa el tema, La Vanguardia li dedica una pàgina doble.
I una notícia, Olga, que dubta si és bona o dolenta, no?
Estàs... Sí, mira, és la dada que en 2 anys l'ús del patinet elèctric ha crescut un 123% a l'àrea metropolitana. Les bicis entre 2019 i 2021 han pujat un 34%. Són dades de l'estudi Aforament a la xarxa Bicivia Metropolitana, encarregat per l'AMB, que és l'àrea metropolitana de Barcelona. D'entrada, que s'incrementin mitjans de transport sostenibles, jo diria que és bo,
sí.
Però clar, com a vianant que viu amb l'ai al cor, amb conductors de patinets i bicis, que sembla que no tenen gaire educació viària i respecten poc la normativa, he vist el titular i he pensat, ui, quin patir. En qualsevol cas, l'AMB atribueix el canvi d'hàbits a la pandèmia i des de l'AMB s'insisteix en la importància d'acabar i completar la xarxa Bicivia perquè creant infraestructures, els ciutadans aposten per un canvi d'hàbits i les utilitzen i també estaran més tranquils perquè anar amb bici tampoc... És fàcil, a vegades, a la ciutat, depèn de la zona.
Per cert, una salutació a tots els conductors que estan aturats des de fa un parell o tres hores al túnel de les Glòries. Ànims, ànims.
Era avui el dia.
123%, de patinets.
Una bestiesa.
És una barbaritat.
Bueno, només has de sortir al carrer i si surts viu i sobrevius, més comptant.
Que no t'ha agradat gens?
Saber que, segons un estudi de l'UNICEF, un de cada 3 menors fa un ús problemàtic d'internet. De mitjana, els menors passen més de 5 hores connectats al dia. És una bestiesa. Uh-huh. 5 hores. Un fet que intercedeix en aspectes vitals com descansar, estudiar i estar amb la família i que també la seva vida digital impacta en el seu benestar emocional. També s'ha publicat un estudi més recentment a la revista Nature on després de parlar amb 84.000 joves, que està molt bé, Marta.
Està molt bé.
Això sí, només del Regne Unit, però suposo que no hi ha gaires diferències, doncs conclouen que l'ús intensiu de les xarxes socials provoca menys satisfacció vital en els adolescents. A les noies l'impacte és entre els 11 i els 13 anys i els nois dels 14 als 15.
Estarem la setmana, Olga, de l'inici de les eleccions franceses.
Diumenge, primera volta, les eleccions presidencials, del que d'entrada sembla que seria un pur tràmit, havia de semblar, per l'actual president Emmanuel Macron, entre altres coses per la seva pujada de popularitat a l'inici de la invasió russa, que ara s'està esvaint aquesta popularitat. Tot i així, segons les enquestes, Emmanuel Macron va al capdavant, és el més ben posicionat, seguit, això sí, de Marine Le Pen, de l'ultradreta. Per cert, l'ultraconservador Víctor Orbán ha aconseguit el seu quart mandat i bastant sobrat a Hongria, tot i que l'oposició, que són 6 partits, van fer un front comú per parar-li els peus, però no ho han aconseguit.
I avui a la zona de Vallejo, quina entrevista no ens podem perdre? Em recomanes?
La Contra de la Vanguardia. Entrevisten en Bruce Katz, urbanista de Ciutats Globals, que ha participat al Barcelona 2022 React. Té grans frases com ciutat que no reuneix unida, que no reneix unida, llengueix dividida, o carai, si vols crear una gran ciutat, crea una gran universitat i espera 200 anys o menys impactant. Sobre Barcelona, per ser una gran ciutat, perquè el titular és que Barcelona vol ser Boston, però hores d'ara és Miami, doncs diu que no disposa d'una gran institució d'innovació de prestigi mundial, encara que té voluntat i capacitat de jugar a la Lliga Global. Assegura que una ciutat és un estat d'ànim i un conjunt de complicitats. Si estem dividits, ens empobrim. Si treballem junts, prosperem. Li pregunten per què ens hauríem d'unir tots ara i respon que es pot trobar un objectiu mesurable compartits per tots, com per exemple contaminació zero, habitatge assequible, igualtat, seguretat, neteja, que s'hauria de mesurar el seu èxit dia a dia i planificar. I acaba dient que les grans ciutats es forgen sabent unir esquerra i dreta, rics i pobres, empresaris i funcionaris. Que no sé si ho saben fer gaire, però qui ho va saber fer va ser Bloomberg per regenerar Nova York.
I acabem avui amb el que serà un dels temes de la setmana.
Alimentària. Avui comença la fira més gran del sud d'Europa amb més de 3.000 expositors. S'esperen almenys 100.000 visitants professionals. Ocupa gairebé tota la superfície de fira de Barcelona i s'espera que tingui un impacte econòmic d'uns 180 milions d'euros. I del que segur que sentirem a parlar al llarg de tota la setmana, a part d'alimentària, ja si anem més al detall, doncs l'auge de la darrera tendència, que són productes substitutius de la carn.
La imatge del dia.
I alerta, perquè no és només una, David Serres, són moltes, moltes les imatges, totes, hem de dir-ho, terribles, sobre la massacre a Ucraïna.
Sí, les imatges dels efectes de la guerra i de la barbàrie sobre la població civil, que queden reflectides en aquesta retirada de les tropes russes de la perifèria de Kiev i que han deixat centenars de cadàvers pels carrers de ciutats com Bucha o Irpin. Són aquestes imatges de tota la premsa, tant en paper com en digital, i home, hem de dir que són molt dures.
Són dures, eh?
Molt duríssimes. Alguns exemples, el cadàver d'un home amb una bossa de patates als seus peus, és a dir, que possiblement tornava de comprar o de recollir patates, perquè crec que es pot comprar poc, o un ciclista a peu de carretera amb un tret al cap, un altre home que anava també en bicicleta, tirada sobre seu i un gos al seu costat, com esperant que s'aixequi. Una avinguda a la ciutat de Butxa i un home caminant esquivant cadàvers. És a dir, moltíssimes fotos, o una de molt bèstia que surt amb moltes portades, que és el cadàver, no sé si és un home o una dona, perquè està d'esquena, però està amb les mans lligades a l'esquena, tot sembla dir que, per tant, que l'han executat o executada. Fotografies de la guerra entre Rússia i Ucraïna, que mai havíem, no sé vosaltres, però jo mai havia vist de tan a prop, sí, a la mort d'una guerra. O sigui, imatges tan clares de cadàvers i de morts com en aquest cas la guerra d'Ucraïna.
I tu estàs dient des del principi, no és una cosa d'ara que ja porta més d'un mes.
No, des del principi. El que passa que avui és molt evident i molt bèstia.
Sí, sí, amb tota la raó. Aquestes imatges que, com deia el David, malauradament doncs, són portada de molts mitjans digitals també escrits. Avui, Marta, però viatgem fins a Oregon, aquesta corresponsalia als Estats Units, per entrar a un bar que és únic al món.
Sí, ens ha cridat l'atenció perquè és el primer bar d'esports femení. És a dir, un bar ple de pantalles. No sé si ho teniu present, aquells bars que fan rugby, futbol americà, tots els esports, i normalment són en clau masculina.
I sovint hi ha cambreres amb poca roba.
Exacte, també. Doncs ara, a Oregon, hem descobert aquest bar on es pot veure esport només en femení. La Jenny Nguyen, que és un cognom complicat. Nguyen, espero, bé, si ens està escoltant i ens vol enviar un WhatsApp per dir-nos ben bé quan es
nota de veu,
si el nom, si és complicat,
si és complicat per tu, Marta Harke.
Nguyen.
Nguyen. És la creadora del projecte. Va tenir la idea quan va haver de seguir una final de futbol americà femenina en un esports bar convencional. Clar, el so estava silenciat, hi havia 30 pantalles. L'única silenciada era la que retransmetia el partit en femení. I, esclar, les de masculí tenien prioritat i, per tant, es va quedar una mica amb les ganes de poder-ho seguir com calia.
I què, com es dirà el bar femení?
M'agrada molt, Mercè, que em facis aquesta pregunta, perquè el nom és un joc de paraules d'aquells que tant m'agraden, molt enginyós. Es diu The Sports Bra, que és un joc de paraules amb bar, no? Hauria de ser Sport Bar, però es diu Sport Bra, perquè bra en anglès vol dir sostenidor. Tot una declaració també de principis.
A més, Marta, no només l'esport de les pantalles serà en femení.
No, s'hi serviran també cerveses artesanes fetes per dones cerveseres i les hamburgueses, per exemple, estaran fetes amb carn de granges gestionades també per dones. Ja ho sabeu. Si voleu veure la final de la Champions League, que estem convençuts jugarà el Barça d'Alexia Putellas, en lloc millor per veure'l que aquest bonic racó de Portland, Oregon. Haureu de viatjar una mica, això sí, eh?
Per cert, una cosa, sou conscients, crec que va ser aquest cap de setmana que van sortir les dades, que quan van jugar a les...
La tornada de la Champions.
Tornada, la setmana passada,
dimecres.
No? Dimecres.
Dos quarts de set de la tarda.
Que van omplir l'estadi, eh?
I es van vendre el doble de, veure, de samarretes de l'Alexia Putellas, amb el número 11, que...
Ah, sí?
que un dia qualsevol de qualsevol jugador del Barça de masculí de futbol.
Veus que ve tot un referent importantíssim.
Per cert, aquesta passada matinada s'han donat els premis Grammy i és per això que el del Top Trending, tot és tendència, David Serra, va ple de noms de grups i artistes. David, per on vols començar? Sí. Perquè la llista és llarga,
les
no?
Les tendències mundials... Una altra cosa són les tendències per països, eh? Perquè en el meu Twitter...
Què?
A veure, poca gent referència als Grammy o als Silson.
Para un moment, Serra, perquè el teu Twitter, l'algoritme és molt particular.
Funciona diferent.
Sí. Jo no he tocat mai res.
Però és depèn del que ell tria. O sigui,
exacte, del que ell clica i que llegeix, si què t'interessa...
Hauria de ser trending topic el que és trending topic.
En funció de tu, perquè tu i jo sempre els tenim diferents, o, per exemple, amb la Mercè, també.
Hola, vaig a altres pàgines web que em diu que és el trending topic d'Espanya i em diu el mateix que el meu.
Li haurem de preguntar al senyor Twitter.
És igual.
Hi ha algun problema.
Veus, és un invent, perquè és horrorós. El Still Sonic aquest, que és el duet aquest que han fet el Bruno Mars i un tal Anderson .Paak.
I tant.
Que només per la tofa que du al cap ja hauria de ser tendència.
S'ha comentat poc.
La tofa, una tofa.
Aquest pentinat.
O sigui, una tofa. O sigui, li han posat un bol de gazpacho al cap i li han retallat les puntes.
És com una Rafaela Carrà al 70, però més rodó.
Qui dels dos, el Bruno o l'Anderson?
No, el Bruno també va amb el cabell així arrissadet.
Però l'altre, l'Anderson.
Però hem de dir que al Bruno li queda tot bé.
Ai, sí. Això sempre.
Bueno.
Però estàs dient que no li queda bé, a l'Anderson, aquest pentinat?
No.
Gaire.
I el cabell arrissadet, la permanent que s'ha fet al Bruno, tampoc. El que m'ha sorprès per és veure que a primeres hores del matí destacava el nom, un nom.
Quin?
BTS.
Tot seguit.
BTS, tres cops. Vam veure que era alguna prova ciclista que havien fet cap de setmana. O una marca de bicicletes que
havien fet. I en lloc de posar BTT...
Exacte.
S'havien equivocat.
No, resulta que és el nom d'un grup així, jovenet, d'adolescentets de Corea del Sud.
Són teenagers.
Formats, sí, menys petits i tot. Formats per 100 noiets, molt guapets ells, molt maquilladets, molt ben pentinats.
Però que ja no es perdona, no seran ja tan adolescents, perquè ja fa dies que BTS no estan una mica així. Eren el grup teenager, el de K-pop, sí. Però sí que és veritat que... Ja potser tenen una...
Ja tenen una edat. Bueno, han deixat ja de cantar en coreà per cantar en anglès.
Bueno, però,
ja
n'han après. Aparenten 12 o 13 anys.
Ja tenen el first.
Ben pentinadets, eh?
Molt. Sí, molt jovenall, eh? Agraden molt i molt. En realitat es diuen, no BTS, sinó es diuen BTS. Totes sonen iguals, eh? Totes les cançons.
Diu que tenen 26, 27 i 28, José. Veus?
I són els que van arrasar els MTV Awards.
Ah, van molt batapiladets, doncs. Perquè semblen molt...
És que són coreans, deuen tenir poca barba.
Per què són tendència?
Per què són tendència?
I per què apareix el nom repetit tres vegades? Aquesta no tinc resposta, aquesta última pregunta. Sobre per què són tendència, doncs resulta que hi ha una gran indignació mundial perquè els BTS no s'han endut cap Grammy.
No.
Oh, com pot ser?
Com pot ser?
Un grup que ho està petant.
Sempre.
Sobretot a Daegu, o llocs tan importants com Hanyang, Paju o Mokpo.
O el teu Twitter.
O el meu Twitter, sí, el meu Twitter també. BTS. I a més, tenint en compte l'enorme quantitat de Grammy que es donen. Jo no he vist uns premis en el món amb tantes categories com els Grammy. I els BTS no se n'han emportat cap. La llista de guanyadors dels Grammy, o Grammy, com els hi vulgueu dir, de les dues maneres és correcta, no s'acaba mai, és com la llista de persones que es presenten a les oposicions de l'Ajuntament de Barcelona. És interminable. I com és possible que ells...
Per què vas posant aquest tallet?
S'estan lamentant. I com és possible que ells no hi siguin? Perquè, mira, perquè us feu una idea, entre algunes de les que tu dius. Millor compendi clàssic, millor arranjament instrumental amb acompanyament vocal.
Aquest és un
millor
detall important.
Millor àlbum d'àudio immersiu.
Com?
Millor, sí, millor àlbum còmic. Atenció a aquestes dues. Millor disseny d'embalatge. Ai. Millor embalatge en caixa o edició especial limitada.
També,
que tothom té premi en una gala dels Grammy o dels Grammy. Si ens haguéssim presentat nosaltres, tindríem premi.
Segur.
Tindríem premi, segur. Però és que els BTS... no han guanyat ni el de millor embalatge. No hi ha explicació. No n'hi ha. És evident que els Grammy no estimen a cap dels tres. Ni els BTS, ni els BTS, ni els BTS, ni a ells, ni als Stay Homes.
Ai, doncs sí, sí, és una pena, la veritat.
Tampoc han tingut cap premi.
Pobrets.
No,
no
s'han nominat. Sí,
ni embalatge, eh?
Ni embalatge, ni caixa.
Ni millors cops, ni olles, ni allò que toquen.
Ni el CD que es desprecinta millor amb moneda de d'un duro.
Tampoc.
M'ha agradat aquest ritme ascendent, eh?, del Serra, fent el BTS, 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 cap amunt, cap amunt, cap amunt.
Encara que no entenc per què sortia altres vegades.
Això hauràs de parlar amb el senyor Twitter seriosament, David.
Si no comunica, perquè sempre comuniquen.
Marta
Jarcia. Com la Seguretat Social.
Com el dia, David.
Sí.
Una notícia curiosa, va, si us plau, que ens haurà de dubtes.
Ai, sí, està molt bé. Mira, és una notícia que no us deixava dormir, però no en teníeu consciència.
Ah,
vaja. Aquelles nits que no podíeu dormir, doncs era per això. Perquè teníeu aquesta pregunta al cap i no li trobeu resposta.
I quina era la pregunta?
Per què els metges van amb bata blanca? El més gros de tot plegat és que, si penseu, per exemple, a les pel·lícules antigues, els metges abans anaven de negre. Ho teniu al cap o no?
Sí. No, aquí no estaven vius encara.
Perdona, perquè volies parlar de tele en blanc i negre.
No. A les preguntes antigues, quan els metges anaven a casa d'algú que tenia alguna dolència, algun problema, anaven vestits de negre.
El senyor Caparrós, el doctor Caparrós, anava sempre...
A veure, estem parlant del segle XVIII o XIX.
Ah, XVIII o XIX.
Clar.
I ja duien bata.
Ah, bueno, anaven amb un vestit negre.
T'ho estàs inventant, Marta, o no?
No, demà us portaré documents gràfics, però a mi això, jo quan he llegit la notícia he pensat, sí que tenen raó, trobo que ara us sobti, que m'esteu boicotejant la secció.
No.
Hem de fer una mica de temps i...
No, tampoc.
Em voleu de la contrària.
No, això no pas, mai.
És un dubte sincer.
Però van de negre, aquest és el punt de partida, no ens estàs dient?
Anaven
al segle XVIII.
Clar, i ara per què van de blanc?
Per què?
Ja sento, com va creixent aquest neguit a l'estudi de ràdio.
Perquè es vegi més la sang.
I en blau, també van de blau.
Aquí tenim un problema, Marta Jarque, perquè si partim del punt de partida, que no ens el creiem, llavors, fer-nos aquesta reflexió...
Però si us sembla bé, jo segueixo, perquè encara tenim uns minuts. Per tant, fem veure que sí, que realment creieu que anaven de negre.
Pregunteu, és curiós,
i ara us pregunteu,
de negre al segle XVIII?
I ara us pregunteu, per què ara van de blanc o fins i tot de blau cel?
Exacte.
Però, o sigui, entenem com blau cel i blanc, mateixa categoria.
I verd. El quiròfan va molt de verd.
Mica en mica se m'està desmuntant la notícia, però jo seguiré perquè confio i sé que ho resoldré algun dubte. Comencem, a resoldre aquests dubtes que ho ronden pel cap. Mira, abans els metges anaven de negre perquè es considerava un vestit sobri formal. A més, el negre fa de bon dissimular les taques, per exemple, de sang. Problema aquí, que si no neteges, creixen els gèrmens i les bactèries. Que ho feien de dir, va, així m'estalvio a l'acabar el dia, doncs posar el vestit a la rentadora... Exacte. Però un dia es van adonar d'això, que això augmentava la creació de bactèries.
I si seguim amb la teva hipòtesi, Marta Jarque, que clar, això pot provocar un canvi, no?, a finals del segle XIX.
Això va provocar, no és que pogués, va provocar un canvi a finals del segle XIX per motius sanitaris, clar, com deia. Vam veure que en lloc de dissimular i amagar les taques, el més higiènic era detectar-les el més aviat possible per netejar-les i eliminar bacteris. Per tant, no, van decidir vestir-se de blanc. A més, aquest color transmet neteja i puresa i tranquil·litza els pacients.
Mm.
Espera't, pregunta'm.
Ara bé, la bata blanca també té una cara fosca.
Exacte. Perquè alguns pacients desenvolupen el que anomenen la síndrome de la bata blanca, que són persones que s'angoixen...
Jo conec una noia.
Ah, veus? Gent que s'angoixa, que els augmenta la pressió arterial només de veure un metge amb bata blanca. Per aprensió, no? Relacionen aquella bata blanca, aquell color, aquell entorn tan i tan blanc dels hospitals, doncs això, amb un possible perill. I
no,
per tant,
a mi em passa,
I que diran bisturí, i en qualsevol moment,
Preferiríeu que anessin negres, com al segle XVIII.
No, a mi m'agrada blanc.
No, negres no.
No, blanc, sempre.
Sí. O verdets,
o blaus,
o roses.
Però no us heu trobat vosaltres... A mi m'ha passat això, que et prenen l'atenció i la tens tan alta que has d'esperar una estoneta perquè em tranquil·litzi.
No.
Sí, sí.
No, ho sé, ho sé. Sí. A mi a vegades m'han anat a operar a mi i l'acompanyant té la pressió més alta que jo.
Ah, sí?
Sí.
A mi em tranquil·litza, un ambient, un entorn controlat.
A mi no m'ha passat.
No? Estàs segur? O sigui, si et passa qualsevol cosa, si et passa qualsevol cosa i ja estàs a l'hospital...
Estàs al lloc
indicat.
Home, i tant.
Sí, sí, però sí que fa angoixa allò quan vas a una consulta i veus que tenen segons quins estris a prop... Aquelles xeringues immenses que...
On vas? A veure, és de rato, on vas?
No. Tot consulta sempre té coses que no t'agraden.
Serra.
Que diuen que si te les posen a tu, què?
BTS.
BTS.
Ai, passat.
Gairebé ho diu, eh?
El què?
BTS, ha dit el Bruno Mars.
No, perquè no...
Escolta,
estan ningunejats, els
van
BTS.
Van triomfar, eh? Silk Sonic, que deies tu, sí. És el Bruno Mars i el de la Tofa.
A l'Anderson Paak, sí.
Són a l'Anderson Paak. Hem de dir que
porta
aquesta cançó...
Porta un
Paak
al cap.
Serra, aquesta cançó està prou bé.
Molt bé.
Leave the Door Open. De fet, és la cançó que s'ha guanyat el premi a millor cançó de l'any d'aquest àlbum, no? Ain't Everything With Silk, de Silk Sonic. I, de fet, nosaltres li pugem avui al Fader, no podia ser d'una altra manera. Amb ells arribarem al punt de les 11 amb aquest so que l'hem definit com un so fang de març, ja, directament.
I elegant.
Perquè tot el que faci aquest home, la veritat és que sona molt i molt bé. Vinga, que arribarem al punt de les 11, ho dèiem, amb Bruno Mars, aquest Silk Sonic, aquesta formació amb aquest Leave the Door Open, i deies tu elegant, Olga Vallejo. A partir
molt.
De les 11 ve una persona molt elegant, sobretot perquè demà comença aquesta 080 i en parlarem amb la periodista de moda i estils de vida, Maria Almenar, aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Just shake smooth like a newborn.